11 i 6, 5 i 6, 6 i 6 ja, disculpeu si ens esteu escoltant de tarda. Ja tenim aquí preparat en Paco Pérez de Salut Factory, psicòleg infantil, que avui... A veure, Paco, quants anys fa? Quants anys has fet tu un programa de ràdio i aquí tocant el micro com si fos això un martell?
Perdona, no, a veure. Però és veritat, estava a pinyó fix mirant aquí el guió.
Que aquí el tècnic d'aquestos dies, Antoni Roig, gairebé trenca el vidre i t'agafa del coll.
Ja notava que donava cops, però pensava que era cosa vostra, com que a vegades interactiu entre vosaltres.
Sí, ho han de fer.
No, però estava... Perdona-ho, més despistat, estava molt pendent del guió, ho sento.
No passa res, així ho expliquem, aquests nanets que s'escolten de vegades doncs són manipulacions de la taula, del micro,
sí.
Coses que en un principi hem d'intentar evitar doncs, perquè el que s'escolti bàsicament sigui les nostres veus. Paco, escolta, any nou.
Anys nous, propòsits nous.
Ah, correcte, New Year's Resolutions.
El que passa és que... Jo li donaré una mica la volta a això, vale? I avui el que pararem seran de 7 motius en concret que ens fan fracassar en els propòsits de nou any. És a dir, anem a mirar per què aquests propòsits que tothom es fa i que agafa amb tanta il·lusió... Jo no sóc molt, de gaire... Jo la festa de cap d'any i allò em provoca una cosa rara. No sé
sí,
si...
a mesura que ens fem grans, cada cop al cap d'any sí, no molest, però és un sopar més i ens agrada llevar-nos d'hora i anar a fer un passeig.
Jo
no?
ahir parlava amb una persona molt més jove que jo, que està en edat de fer una bona festa el dia de cap d'any, i em deia que, curiosament, aquest any... Amb tot això del coronavirus i les restriccions de contacte social que hem tingut, ¿vale? Què ha passat? Pues que n'hi ha hagut molta gent que ha tingut que passar el Nadal sols i que n'hi ha hagut molta gent que no ha arribat als Reims. ¿Vale? És a dir, que ha fet una clapadeta abans de les campanades. No sé si va ser el teu cas, però jo vaig tenir que fer una cosa molt curiosa i va ser tenir que baixar al carrer a tirar les escombraries per no dormir-me.
Jo, com que tenim fills, tant tu com jo, i els fills els hi fa molta il·lusió el Reim, menjar-se'l i tal, i és una nit molt especial perquè hi ha poques nits que arribin a les 12 de la nit en tot l'any, doncs sí que la vaig aguantar i a més... Ens agrada, o sigui, pare i mare i els tres fills passar aquella nit junts. I després em vaig empassar els cachitos.
Ostres, jo no el vaig...
Recupera'l, va estar molt bé.
He seguit alguna cosa per Twitter que els escrits, no, els comentaris que feien eren molta crítica i molt divertits. Bueno, ja veurem. Bueno, anem a parlar i explicar als oients en general. Avui no només parlarem amb els pares, sinó que jo crec que aquí tothom es pot sentir una mica identificat amb el que avui exposaré en aquesta secció. I són els motius que ens fan fracassar en els propòsits que cada any ens fem repetidament, any rere any, ¿vale? La revista Forbes, que és una revista de referència teva...
Sí, absolutament.
Absolutament.
L'esport i Forbes.
Forbes. Són antagòniques, però interessants.
Jo sortiré algun dia.
A l'esport.
No, a la llista Forbes d'homes més rics del món.
A l'esport encara n'hi ha pàgines de contacte, no ho sé, perquè com que ara ho miro tot digitalment, però potser
sortiries
allà.
No.
És més probable que
no
surtis,
tinc ni Tinder.
És més probable que surtis ara, avui, no, però és igual, ja. Anem a seguir, és que ja ens estem desviant.
Vinga,
és que feia dies que no sortia en antena i estic en modo subidón. El que et deia, revista Forbes, no, diu que només un 8%, Bernat, de les persones aconsegueixen els seus propòsits d'any. ¿Vale? Deu ser, clar, el que no sé si fa referència a la revista Forbes a la població en general o només als que surten dins de la revista Forbes. Clar, això ja no ho sé, no? Però no, suposo que anem a parlar de la revista en general, no? I que, o el que és el mateix, no? Que el 92% dels propòsits d'any fracassen. ¿Vale? Anem a analitzar quins són els factors o quins són els motius que ens poden portar a fracassar amb aquesta formulació de propòsits que tothom es fa, no? Bé, en un primer moment, el primer seria el que no sempre sabem plantejar els objectius correctament. És a dir, la formulació d'objectius és clau per poder tenir uns bons propòsits d'any, no? La gent es planteja massa objectius i massa complexes. O sigui, massa complexes. Pot ser que tinguin també massa complexes, però els objectius poden ser massa complexes, no? I, per tant, ens posem unes expectatives moltes vegades de màxims que probablement no són realistes, no? És a dir, formulem més objectius en el que seria desitjable, en el que està ben vist, en el que socialment...
Ens empalentonem, com avui sí. Tu a la ràdio, no?
Bueno, però jo simplement és que he vingut bastant relaxat avui i se m'ha anat una mica la pinça.
No, però sí que és veritat, sí que és veritat que tirem pel boc gros, eh? O sigui, pensem que ens flipem, potser som poc realistes,
bueno,
no?
Bueno, és allò de, no?, que nosaltres mateixos el que fem és posar la muntanya al davant, no?, i només de veure-la moltes vegades diu, ostres, ja em fa mandra començar-la, no? És a dir, que ja els propòsits, potser els 2-3 dies ja comencen a veure que potser s'ha passat, no? És a dir, aquests objectius, a part de ser massa, moltes vegades es plantegen com la meta a aconseguir, ¿vale?, sense proposar-nos una metodologia, ni especificar quines accions operatives concretes farem, ni quant temps dedicarem. És a dir, ho exposem com un desig que no convertim en una acció concreta. I aquest és el gran repte que tenim, no? Si una persona només es planteja anar al gimnàs, posa el d'anar al gimnàs perquè és l'exemple més
paradigmàtic.
Ei, d'això viuen els gimnasos, eh? No sé, aquí a Formentera no en tenim gaires, però d'això viuen.
Hi havia un... No sé si recordes la sèrie Friends. Sí, hi havia un capítol clar. Que en Chandler intenta anar a desapuntar-se del gimnàs i en surt, després d'intentar-ho durant tot el capítol, en surt pagant un extra, alguna cosa més, un servei més que tampoc farà servir.
O
convidant en Joey, no sé.
Sí. Sol passa, no? I, de fet, la trampa dels gimnasos, aquí a Formentera potser no passa tant, però a les grans ciutats, aquestes cadenes de gimnasos, la trampa que fan és aquesta, és facilitar-te que tu et comprometis amb aquest propòsit. Què fan? Matrícula gratis en mes d'enero. Te la fan. I després el que vas fent és pagant una quota que no és... Vull dir que no t'afecta molt a la butxaca, no?
Sí.
Però com que tu mai vols deixar de tenir aquest
accés,
propòsit, m'entens? Perquè tu un dia o l'altre vols anar al gimnàs, et passes 2 anys pagant quotes de 50 euros, d'acord? Sense haver anat al gimnàs. I el dia que hi vas i fas una dutxa amb gel tonificante, surts d'allà com si haguessis fet la marató de Nova York, saps? O sigui que és això.
Sí.
Bueno, pues el que et deia, no?, que si una persona es planteja anar al gimnàs, però no planifica quines accions haurà de fer, quins dies anirà, quines hores concretes, el temps que tindrà, segurament aquest propòsit pot ser que d'una forma o l'altra vagi decaient i per tant sigui un propòsit que no es compleixi. Com a segon element important que ens fa fracassar en el que és l'adquisició d'aquests propòsits és que els terminis que ens posem moltes vegades són incorrectes. No? És a dir, per què vols anar al gimnàs? Per estar en forma. Tio, si no has anat mai al gimnàs o no has fet esport o simplement no has tocat mai un instrument de música, no voldràs ja ser un jazzista, no?, que intervinguis a la plaça del poble cada dissabte durant l'estiu, no? Per tant, la planificació és important i cal tenir en compte que s'ha de temporalitzar i que s'ha de tenir en compte quin timing li donarem. Per tant, programar objectius relacionats amb uns terminis concrets és una molt bona forma de no caure en l'error de fer uns propòsits globals, generals, que no ens ajudin. No? El que passa és que sembla que els propòsits d'anys nous s'han d'aconseguir en una setmana, moltes vegades, no? I aleshores és quan arriba el Blue Monday aquest, no? I ja estem tots deprimits perquè no.
El Blue Monday, em sembla recordar que combinava tres elements. Una, fa fred,
sí.
És depriment, sobretot al Regne Unit,
sí.
Fa molt de fred. Dos, sembla que hi ha també un vessant econòmic amb la Cuesta d'Enero.
Sí.
I tres, que és el tercer dilluns del gener, ens estem adonant que després de començar forts amb els nous propòsits ja els hem perdut.
Exactament. Però curiosament,
és el dia més trist de l'any, diuen.
Curiosament, tu ara parlaves i has dit dels grans propòsits. Curiosament, les persones no fan grans propòsits. Es fan trampes. Mm-hmm. Perquè fan petits propòsits pensant, no, que això ja els hi canviarà la vida. No? I no sempre ens atrevim a fer grans propòsits. És a dir, un gran propòsit podia ser canviar de feina i buscar una feina que em faci sentir més feliç. Això seria un bon propòsit. No? Un bon propòsit a llarg termini seria fer un canvi de domicili perquè no sé, em sento ofegat a Formentera o em sento ofegat a on estigui. És a dir, fer canvis importants. La gent vol fer grans coses, somia amb un futur millor, però no s'atreveix a fer-les. Ho té com a somnis, no? Jo recordo una aportació que es va fer ja com 6 o 7 anys, no? On hi era, t'atreveixes a somiar als especialistes, quan va sortir tota la moda del coaching i tot això. Mm-hmm. Però era una frase que em va agradar, perquè al final un pot somiar durant la nit, però després estan aquests somnis que un té des de que s'aixeca fins que se'n va a dormir, són aquests somnis despert, que no sempre hem de deixar de banda pensant que no serem capaços d'assolir-los. Per tant, jo crec que moltes vegades podem somiar podem tenir objectius a lo gran, d'acord, que ens canviïn la vida i que ens portin cap allà on volem anar. No? Tots els objectius que ens proposem, jo crec que siguin grans o siguin petits, s'han de focar, pues això, amb amor, amb passió, amb ganes de fer canvis i amb l'absoluta certesa de que un té el control de la situació. Per tant, la idea és llançar-se i anar endavant. Un altre element, i estem ja parlant del quart, és que la motivació d'any nou no és eterna.
Ja.
Vale? No és eterna. I un dels errors més freqüents és deixar-nos engrescar, no? per un rampell de principis d'any, d'any nou, però la motivació, la força de voluntat i l'esperança no són prou per aconseguir els propòsits. La voluntat dura un temps molt limitat, dura pues, potser això, no? Un mes, dos mesos. No? Per això ens hem de centrar en construir hàbits que vagin en la línia de la consecució d'aquests propòsits. D'acord? No hem de ser homes o dones, no? que passem tot el dia pensant i pensant molt en els propòsits, sinó que hem de ser persones que actuem i, per tant, que siguem executors d'accions, que és el més important. Quan una persona es proposa un objectiu, s'està proposant canviar. ¿Vale? I és important que ho tinguem en compte. ¿Vale? I en la naturalesa humana el canvi per sistema resisteix. És un tema de supervivència. No? És a dir, quantes persones estan infeliços en les seves feines i ho saben que estaria millor en una altra, però la por al canvi, no? Bueno, potser pel sou, potser per la comoditat que té de la rutina, per lo que sigui, l'impedeix. No? Pues, depenent del propòsit, tindràs una resistència al canvi que no només requerirà una metodologia i un pla d'acció amb uns objectius específics, no? amb un cert temps, amb que siguin realistes, sinó també caldrà saber quina comunicació interna has de tenir amb tu mateix per poder fer força des de l'interior cap a aquesta consecució d'aquests objectius. No? I els especialistes el que asseguren és que la motivació permanent no existeix, això és una cosa que tenim molt clar, i per tant hem de trobar l'eina que ens ajudi a avançar cap a la meta que volem aconseguir, i això sí, és important que sigui així. Per tant, per aconseguir realment els propòsits, el que hem de fer és sortir d'aquesta psicologia positivista, no? Diríem irresponsable, de Mr. Wonderful, no? I ser també realistes i aplicar un concepte que a vegades, i és que la consecució d'objectius també té la necessitat de fer un cert sacrifici constant per poder consolidar aquests objectius i, per tant, aquests propòsits que ens fem.
Dia a dia, no? Les 24 hores, no? Que tanta gent, que com a teràpia, a tanta gent, per exemple, amb addiccions, funciona, no? Dia a dia pots fer-te uns propòsits a gran escala, però anar dia a dia, no?
Correcte. I després, un cinquè element és un cert rebuig també emocional de que el camí serà complicat. És a dir, tu et fas uns propòsits pensant que això et resultarà fàcil i que serà així. De fàcil com tu t'ho has formulat. O sigui, igual que em surt, no? Em surt com un bolet la formulació d'un propòsit, ràpidament això serà... I el que deia abans, en el sacrifici que cal per aconseguir, no? Un propòsit, hi ha una emoció que la gent intenta rebutjar constantment, i és la del dolor, o la de la por, o la d'aquelles emocions defensives totalment, per una banda, però que no ens permeten avançar, no? I el que hem de tenir clar és que durant el camí doncs, haurem d'afrontar aquestes pors, aguantar aquesta travessa del dolor i gestionar la frustració, sobretot, per treballar aquesta capacitat de resiliència, de sobreposar-nos a les situacions negatives, aixecar-nos i continuar endavant. ¿Vale? Una cosa que crec que és important i és que et marques els propòsits perquè tothom ho fa. I aquest és el gran error. És a dir, ningú està obligat a posar-se propòsits.
Ah, però, per exemple, l'altre dia viatgia, per exemple, a Twitter en Bernat de Déu, sí. No? En aquest cas... filòsof, tertulià, escriptor, explicava doncs, que, per exemple, ell l'1 de gener li ha funcionat per temes importants de la vida, com, per exemple, deixar doncs, segons quines substàncies, i ho feia públicament, no? O sigui que és una data que assenyalava, el que passa que s'ha de tenir en compte tots aquests elements, no?, perquè funcioni.
Sí, exactament. De fet, quina és la millor data? Bueno, potser la millor data és l'entrada d'un nou any, vale? Però el que ha d'explicar o segurament el que no explica aquest home perquè ho explica segurament però ara tu no ho treus és una mica el que estem dient, és a dir, ha d'haver-hi un camí i aquest camí el màxim responsable és ell. Per tant, un sí que el que ha de tenir clar és que quan un es formula uns objectius el que ha de tenir és clar, el per què ho faig, quina implicació tindrà això
clar,
a la meva vida
clar.
Quin és el sentit per la meva vida, és a dir, si jo no he fet mai esport, ¿vale? I no m'agrada l'esport.
Correcte.
Potser el propòsit enfocat a apuntar-me a un gimnàs no és un propòsit encertat. Socialment, culturalment, diríem, és acceptat, no? Socioculturalment, perquè per això estan. Però potser anar a caminar i a veure torres de defensa per Formentera, per dir alguna cosa, és una bona manera de fer activitat física. I no cal que t'apuntis a res, ni cal que diguis que estic fent esport. Simplement estic fent mobilitat, no? Jo crec que en aquest sentit és important, no, que això es tingui en compte, no? I això molt l'oro, no, amb les crisis dels 40 i 50, perquè explotem una mica en aquestes idees, perquè un ja té un bagatge de vida i has viscut molt esclau dels propòsits que la vida dels altres t'han posat damunt de la teva esquena, no? I és quan t'adones que dius, "Verdad, que estic fent, no?" Jo crec que és important que en aquesta formulació ho tinguem en compte. I, Bernat, com ho fan les persones que aconsegueixen els objectius? Com ho fan? Pues les persones que materialitzen, no?, els seus propòsits també es marquen, no?, objectius durant l'any. És a dir, hi ha una estratègia que és la reformulació dinàmica o la reformulació constant. Què vol dir? Que un no només ha de formular objectius a principis d'any, però el que ha de fer és anar reformulant-los si creu que la seva formulació inicial ha estat equivocada o ha estat errònia. ¿Vale? I, per tant, els que ho aconsegueixen és perquè són capaços de fer autocrítica, de mirar-se com ho estan fent i, per tant, reformular-los per tard de sortir endavant. És a dir, si no m'ha funcionat el fet de jo sortir 3 dies a córrer, ¿vale?, potser és perquè ho he formulat malament, bueno, pues no és un error, no és un fracàs, és un resultat. I per tant, el que fas és reformular-lo i dius, en comptes de sortir 3 dies, sortiré un dia i un altre i aniré a caminar. Jo què sé. És donar-li una volta diferent que vagi en la direcció de tot això. ¿Vale? Bé, molt important, Bernat, i acabo amb aquests elements. A vegades no som capaços de preveure els efectes o canvis col·laterals que els nostres propòsits poden provocar en el nostre entorn. ¿Vale? És a dir, la formulació que fa la fa en positiu. És a dir, fas una formulació perquè penses que això serà positiu per tu. Però moltes vegades no tens en compte quines repercussions tindrà això en el teu entorn natural. És a dir, la teva família, els teus amics, els teus companys, etc. Molt important. quan ens plantegem propòsits, uh-huh, sempre és per alguna cosa positiva i, per tant, no considerem mai, no, aquesta possible vessant negativa que pot tenir, no? És a dir, jo a vegades sento frases com no em farà mal aprimar-me, no? La resposta pot ser depèn de com t'aprimis. És a dir, és que em vull aprimar, ja, però depèn com t'aprimis. Hi ha persones que s'aprimen tant que tenen una malaltia.
Clar.
No? Puc fer esport? Sí. Però depèn com ho facis. Igual has passat de no fer esport a fer molt d'esport.
I et trenques.
I et trenques. I, per tant, com que et trenques, ja deixes de fer esport. És a dir,
sí.
Que tinguem en compte què és el que passa aquí.
Molt
bé. Jo crec que són preguntes que ens hem de plantejar i, per acabar, i acabo molt ràpid, li donaré una mica la volta i aquí sí que deixo alguns punts de cara als oients, algunes idees per fer uns propòsits realistes. El primer punt important, que els propòsits siguin totalment realistes. ¿Vale? Bàsic, és a dir, que siguin coses que formin part de la realitat. I quan parlo de la realitat no em refereixo a no pensar en coses grans. Eh? Podem fer coses grans, però que siguin realistes. ¿Vale? Després, agafar llapis i paper millor que ordinador o mòbil. El traspassar-ho tot a un format escrit...
Simbòlic, no?
És simbòlic, però al final has de fer un esforç a nivell cerebral d'organitzar-ho tot molt bé, d'escriure, de posar-li format de lletra, de plasmar-ho, no? Jo crec que és important. Un altre, el saber el per què. És a dir, jo per què poso aquest propòsit? Ho haig de justificar. Si tingués que explicar-li a algú, com ho explicaria? El quart punt... com portar-los a terme, quin temps, quina quantitat, en quin moment, de què disposo, de quines hores disposo, de quines hores no disposo. I, per últim, establir un calendari. I és bàsic que això sigui així. Per tant, al final, si ho penses en un full, podies resumir tots aquests punts que acabo de dir i tenir un calendari, tenir una llista de propòsits, una llista de perquès i tirar endavant amb allò que tu vulguis ser a la vida.
Molt bé. Quants d'aquests propòsits, si seguim aquests tips, aquests consells d'en Paco, potser es poden dur a terme fins i tot pel que fa en el si familiar, no? Des de passar més estona tots amb hora una estona de lectura a casa, i així obligues els teus fills també a fer-ho, a xerrar més amb ells, a fer doncs, dinars compartits a xerrada, amb tot fora de la taula, mòbils... Potser també és un bon moment per canviar aquestes tendències si seguim doncs, aquestes indicacions realistes que avui en Paco Pérez del Centre Salut Factory mos ha explicat. Escolta'm, esmentaves el Blue Monday perquè aquests propòsits no es converteixin en aquest dilluns trist, doncs seguiu doncs, els consells d'en Paco Pérez. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a tu, Bernat, que vagi bé.